Bé, molt bona tarda a tothom. S'espera que durant l'acte de cloenda el que més important és que sigui breu. No sé si aconseguiré fer-ho perquè tenia tres o quatre coses amb ganes de dir. Entre altres raons, perquè aquesta trobada m'ha satisfet d'una manera especial. Perquè jo diria que per primer cop en les 20 trobades que portem celebrades fins ara, en aquí s'han trobat reunits gent de l'ENAT, la xarxa europea contra el comerç d'armes, gent del Biro Internacional de la Pau, del BIP, gent de la Internacional de Resistents a la Guerra, gent de la Fundació per la Pau, gent de Justícia i Pau i, per descomptat, gent de molts altres llocs. I estic, repeteixo, especialment satisfet perquè no únicament hi ha molta gent, sinó que hi ha molta gent que se n'està repetint. Encara que tots siguin igual de joves i guapos, la veritat és que aquí doncs, ens hem trobat amb el Colin Archer, ens hem trobat amb l'Ant Feldman, ens hem trobat amb la Mendela de Brice, amb la qual hem fet, jo diria, centenars de reunions històriques per tractar d'aquests temes. I que avui puguin estar aquí, a casa nostra, discutint aquesta qüestió, tots ben coordinats doncs, per la gent que avui en dia, més que no pas jo, per descomptat, es dedica a treballar aquestes coses, per mi ha estat una especial satisfacció. N'estic molt content. Per altra banda, com vaig dir abans d'ahir al començar, aquesta és una reanudació de les trobades de Barcelona, que va passar un any de parèntesi i que esperem que no es repeteixi aquest parèntesi, però que ha reemprès amb tota la força que volia reemprendre perquè els temes són igualment importants. A mi em venen al cap només dues qüestions centrals i després altres reflexions que faré posteriorment. Una, que aquí s'ha vinculat, més que no pas altres anys, i penso que era necessari fer-ho, que el tema del desarmament, el tema de la lluita contra les armes que està assenyalat aquí, és absolutament indissociable de les qüestions econòmiques. Penso que ja ens hem donat compte que economia, sigui per bé o sigui per mal, i guerra, van completament unides. I això s'ha anat reiterant al llarg d'aquestes sessions, ho tenim present. No és que no se sapigués, tota la vida s'ha sabut això, però a vegades les investigacions van més per un costat, les investigacions van més per un altre. I aquesta vegada tinc la impressió que hem sabut lligar les dues coses i és una bona qüestió. L'altra és molt antiga, però és certa, que és que mai pot haver-hi una bona acció sense una bona reflexió. Aquí hi ha molta gent que és activista i també molta gent que reflexiona. I gent que sobretot fa el més important, que és ser reflexiu i ser activista al mateix temps. I penso que en aquest sentit doncs, podem estar satisfets del que passa aquí. Són dues petites reflexions. Però, malgrat tot, el que voldria dir és que és especialment important que aquesta discussió la fem aquí, a casa nostra, i en aquest moment, quan dic casa nostra, vull dir l'estat espanyol, que amb temes militars de monopoli, perquè Catalunya hi pot dir-hi poca cosa, però és bo que ho fem a casa nostra, perquè veritablement estem en situacions del tot escandaloses. Hem parlat de vendes d'armes. Una ONG, que molts coneixeu i que potser hi hagi algun representant aquí, que es diu Intermón Oxfam, va publicar no fa gaire temps que l'estat espanyol era, després dels Estats Units, el segon país del món que més municions subministrava a les guerres africanes. Som un desastre, en tot arreu. Espanya és el sisè país més gran exportador d'armes. No som grans en res de res, però en armes sí, som el sisè. I, per tant, aquesta situació, penso jo, que és suficientment escandalosa. Què més diria? Home, doncs diria que hi ha altres implicats amb el tema de les armes. Aquí els companys saben perfectament que des de fa 7 o 8 anys tenim presència a les Juntes Generals d'Accionistes del Banc de Santander i del Banc de Bilbao per tractar un aspecte que de vegades queda una mica amagat, que és que els bancs financien la guerra i financien les armes. Després parlarem de banca ètica, però els bancs financien la guerra i financien les armes. I vaig a confessar que la primera vegada que jo vaig sentir doncs, parlar d'aquesta possibilitat de fer-se accionista d'un banc i anar a dinar va ser en una de les primeres reunions de l'ENAT, ara deu fer cosa de 20 i pico d'anys, doncs, quan els companys alemanys van explicar que ells feien el mateix, perquè és allò que es diu, no hi ha res nou sota la capa del sol, però s'ha d'anar practicant i s'ha d'aprendre cada dia. S'han de prendre accions en contra dels bancs, és una faceta. No només per les estafes que cometen, que són moltes. Avui mateix acabem de veure de quina manera desvergonyida tots aquests estafadors han rebut milers i milers de milions del pressupost públic a través del FROP perquè els directius de les caixes d'estalvis sabien... Això em presentava. Tots els banquers han d'anar a la presó. I prou, home, només faltaria, si no fem les coses una mica enfocades, no les tirarem enlloc. I a més... A més, s'ha de dir doncs que Espanya en aquest tema és un país nefast, absolutament nefast. Molt poques setmanes va matar a 300.000 persones. 300.000 persones. Immediatament es va produir una condemna de Nacions Unides condemnant el general Suharto per una cosa que es diu genocidi, que no és pas una condemna suau. Vaig analitzar el vot, el representant d'Espanya s'havia abstingut a la votació. No havia votat la condemna del general Suharto. I quan havia succeït això, al cap de molt poques setmanes, potser dues o tres setmanes, vaig tenir, per sort, la possibilitat de parlar una estona amb l'ambaixador d'Espanya a l'ONU, amb unes jornades que celebraven a Madrid, a les quals ell assistia i jo també. Els hi vaig preguntar per què s'havien abstingut a la votació, quan era evident que aquest senyor era un genocida de 300.000 persones. I aquest senyor em va dir a mi, em van telefonar des de Madrid, Ministeri d'Assumptes Exteriors, dient-me que m'havia d'abstenir la votació, que jo era l'ambaixador i que per això no podia actuar doncs, amb llibertat pròpia. I vaig preguntar per què m'havia d'abstenir a la votació d'un cas de genocidi i el govern de Madrid em va dir perquè a Indonèsia una empresa espanyola que es diu Construcciones Aeronáutiques hi té una sucursal i no volem que les coses li vagin malament per culpa teva. El que havia donat aquest ordre era un senyor que avui surt en el diari. Es diu Felipe González. Aquesta és una mica la sensació. No podem anar amb gent d'aquesta pel món i amb aquests criteris i aquestes ferreres d'actuació. De cap manera, però ho hem fet. Què més hem fet? Doncs sense anar més lluny. Ara mateix acabem d'arribar a Líbia. Diuen que han anat a protegir la població civil? Sisplau, llegiu les declaracions de l'arcabisbe de Trípoli. Les acaba de fer. I diu, totes aquestes tropes de l'OTAN que han anat a participar a Líbia no han fet altra cosa que cometre assassinats i generar víctimes entre la població civil innocent. I un cop han arribat allà, han matat a 58.000 persones, el que han fet és immediatament fer entrar 8 empreses de petroli que comencin l'explotació del país. I aquí, a la premsa espanyola, no ha sortit ni una sola crítica severa sobre aquesta intervenció assassina i criminal de l'exèrcit espanyol allà. I tots callarets. No pot ser. No podem aturar-nos davant d'aquesta situació. Hi ha masses crims al darrere. Però també hi ha altres coses que no s'han tractat aquí i que voldria parlar. Quan un arriba en aquesta situació d'acreditar les guerres, de fabricar armes i de vendre-les, és que hi ha hagut un procés que m'agradaria ressaltar. Ahir no vaig poder assistir, per tant, si va sortir ahir, m'excuso. Però hi ha un tema que a mi em preocupa molt. I a Catalunya i a Espanya té molt de pes. És que està creixent enormement, a part del que deia la TIC en tota la raó del món, que és la privatització dels exèrcits, una altra cosa, que és l'investigació militar. Això no és pervers, sí que és pervers. Vull dir que no és una perversitat que fan doncs, allà amb pavellons amagats a Estats Units, no? Vosaltres només cal que camineu pocs quilòmetres des d'aquí, arribareu a la Diagonal, entrareu a la Universitat Politècnica de Catalunya i veureu que a la Facultat de Telecomunicacions hi ha una quantitat notabilíssima de professors que estan intentant dirigir doncs, com han de funcionar els míssils per acertar millor un amic. I si en lloc d'anar a la Diagonal us aneu 20 quilòmetres més amunt a l'Escola d'Enginyers de Terrassa, veureu de quina manera s'estan preparant tot d'eines perquè es puguin produir avions de combat i tecnologia per l'estil. Recordo que quan es va obrir aquesta escola, ara de fer cosa de 5 o 6 anys, uns representants d'aquests subsofistes catalans van anar a veure el director de l'Escola d'Enginyers de Terrassa i li van dir que penseu fer accions militars. I va dir, no, oi que a tu t'agrada anar amb avió? Doncs només accions civils. Molt bé. Això em va dir un dia. Al cap d'una setmana exactament inaugurava el curs. I per inaugurar el curs va muntar en el hall de l'Escola d'Enginyers de Terrassa tota una exposició. De què? De models d'avions militars. No cal anar gaire lluny. Tenim les desgràcies aquí mateix, a la Diagonal o a Terrassa. I ningú obre boca davant d'aquesta situació. En aquesta ciutat, ho dic pels de fora que us hi trobeu, es va celebrar l'any 2004 un esdeveniment nefast. Es deia el Fòrum de les Cultures. I aquest esdeveniment nefast, que es deia el Fòrum de les Cultures, tenia tres objectius. Primer, la interculturalitat. Segon, el medi ambient. Tercer, la pau. Per descomptat, l'únic objectiu era promoure l'urbanització especulativa del Diagonal Mar, que és el que es va fer, i parem de comptar. Molt bé, però al final això tenia que tenir unes conclusions. I quines van ser les conclusions? Doncs que no acabaven d'urbanitzar degudament aquest aspecte de Diagonal Mar, hi havia una zona, que la van sofisticar molt amb el nom, que es deia 22 arroba, que no acabava d'arrencar. Què van fer? Doncs en la col·laboració de l'alcalde Clos, que per altra banda era aviador aficionat, es va donar enormes subvencions en el 22 arroba perquè s'instal·lés allà una empresa que es diu Indra, en la qual hi ha 600 persones treballant, que és el que havia de servir de motor per atraure les altres indústries, de les quals 300 treballen fent simuladors de vols per avions militars. No pot ser aquesta hipocresia, no pot ser. I ho tenim aquí al costat, tenim aquí al costat el 22 arroba, tenim aquí al costat les escoles de lliures, tenim aquí al costat els bancs, tenim aquí al costat la Caixa. Per cert, ara que dic de la Caixa, alguna cosa va a sortir. Resulta que quan es va acabar, és un dir, la guerra d'Iraq, és a dir, no que ara es va acabar, sinó que van arribar a Bagdad, de seguida, es va crear un consorci de 24 empreses financeres teòricament destinades a la reconstrucció d'Iraq després de la guerra. Aquestes 24 empreses eren d'arreu del món, però n'hi havia una d'aquí, que es deia La Caixa. Vàrem intuir que aquest consorci de voluntat de reconstrucció no en tenia cap ni una. L'únic que volia era anar a rambar amb tot el que havia quedat viu a Iraq. I si algú vol constatar què van fer aquest consorci, si van rambar amb tot el que va quedar, que entri als arxius de TV3, vegi un d'aquests programes que es diu 60 minuts, que es va produir fa 7 o 8 anys, i veuran de quina manera aquesta gent no era una altra cosa que uns perfectes lladres. Ens vam donar compte que no ens agradava que La Caixa fos un dels 24 actius membres d'aquesta organització, d'aquest consorci, i es va començar, i molts dels aquí a la sala potser us en recordareu, una petita campanya, ara que parlàvem de campanyes, de boicot a La Caixa. Una campanya que tenia tres petits elements. Primer, producció d'unes enganxines, que ara amb el pas dels anys reconec que demagògiques, que deien La Caixa guanya diners amb la sang dels iraquians. I es van decorar totes les oficines de La Caixa que es van poder, doncs, amb aquest bonic eslògan. En segon lloc, una campanya d'uns 80 voluntaris van anar a veure els directors de les oficines de La Caixa arreu de Catalunya, i quan els rebia, en lloc de preguntar la pregunta típica i tòpica, que és què em pagarà vostè d'interès, preguntaven què hi fan vostès a Iraq. El pobre director o directora feia cara de pòquer, i aleshores deien, doncs mira, escolti, va de preguntar-ho allà a la Diagonal, que té un edifici molt bonic. I finalment la tercera cosa que feien era, abans de marxar, si era possible, tancar la compte corrent. Al final, els de La Caixa es van molestar una mica i recordo que ens van cridar als responsables de la campanya i ens van dir, escolti, no està bé que embrutin les nostres oficines d'enganxines, no està bé que t'avalin els nostres directors que no saben de què va i no està bé que ens tanquin la compte corrent. No ens agrada això, haurien de deixar de fer la campanya. I nosaltres vam dir, i vostès què faran? Van dir, ens aniran del Consorci d'Iraq. I se'n van anar. Que alguna cosa de vegades val la pena fer i val actuar. Hem d'actuar en aquesta direcció. I a part que podem actuar en aquesta direcció d'una manera col·lectiva, també podem fer coses, per descomptat, individuals. Ha sortit, i m'ha agradat molt, el tema de l'objecció fiscal. El que passa és que no acaba d'arrencar. L'objecció fiscal aquí a Catalunya va començar, la vàrem començar a fer uns quants, l'any 1983, per tant farà doncs, 30 anys aquí 4 dies. I no hem passat mai, i per tant Xema ens ho podrà dir-ho, dels 2.000, 3.000 catalans que es dediquen a fer objecció fiscal. Cal fer-ho, cal ser coherent. L'any aquell, 2003, en 1,5 milió de persones es van manifestar a Passeig de Gràcia dient que no es podia fer la guerra d'Iraq, vaig pensar, doncs, tota aquesta gent, si van a la manifestació, no pagaran els impostos i tindrem 1,5 milió de visites fiscals al mes de juny. Què va? 2.000 com sempre. Doncs, a veure si augmentem una mica la coherència de les persones. Això no pot ser. S'ha de fer objecció fiscal. També deia algú, ha sortit aquí en el debat, de quina manera doncs, la nostra informació ens cau al damunt i ens desvia una mica els objectius. Esclar que ens desvia els objectius, del tot ens desvia els objectius. Mireu, abans, el dimarts, es transmetia un partit de Copa d'Europa. Els dimecres es transmetia un segon partit de Copa d'Europa, perquè això va dia sí, dia no. Els dijous es transmetia un partit de Copa de la UEFA. Els divendres, casualment, no hi havia res. El dissabte normalment hi havia un partit avançat del diumenge. El diumenge hi havia la Lliga. El dilluns no hi havia res. I el dimarts torna a començar. De manera que hi havia dos dies a la setmana, que era el divendres i el dilluns, en el qual estàvem absents de futbol. Aleshores, les mentes pensantes del país van creure que si estàvem sense futbol, igual ens quedàvem a casa a mirar el llibre o a fer alguna cosa poc convenient. I la Lliga de Futbol Professional va demanar que s'avancés un partit de Lliga els divendres i se'n retracés un altre els dilluns. De manera que així tindríem els 7 dies de la setmana de futbol per arribar a la nostra imbecilització total i col·lectiva. I per si encara quedava algun resquici d'un dia en què no hi havia hagut futbol, perquè plovia o perquè hi havia vaga o perquè s'hi acabava la Lliga, van trobar la solució alternativa. Per acabar-los d'imbecilitzar, van crear una cosa que es diu Tele5. I a partir d'aquí ja ho teníem absolutament tot. I ja no podíem fer res. I és clar. Evidentment, d'aquesta manera, farem poques coses. Farem poques coses i penso que aquesta responsabilitat individual l'hem d'anar assumint. I encara, si voleu que baixem a detalls més petits, penso que podem baixar a detalls petits. L'altre dia em va agradar veure una cosa. Una notícia al diari. Un antic president de nefasta memòria, que es diu George Bush, tenia ganes d'anar aquest estiu, suposo que de vacances, a Suïssa. 5 xicots, 5, que pertanyien a Amnistia Internacional, se'n van anar a un jutjat de Suïssa i van dir si el senyor Bush trepitja territori suís, l'han de detenir immediatament perquè aquest senyor és un criminal de guerra. Un jutge suís va dir, el detindré, perquè és un criminal de guerra. I en Bush no va anar a Suïssa. De manera que hi ha coses que es poden fer. No podem mai perdre la confiança que les nostres accions poden ser fructíferes. Per tant, vol dir que ens hem de fixar un horitzó, hem de saber una mica quines són les coses que passen, hem de protestar i també, finalment, hem de prendre aquestes actituds personals. I encara n'hi ha d'altres que podríem dir i que això no és mentat. Hi ha una cosa horrorosa. Quan es va fer la guerra d'Iraq, es volia homenatjar en els soldats que havien enderrocat en Saddam Hussein i van demanar que es fes una desfilada d'honor quan els soldats retornaven a Nova York. Però l'alcalde de Nova York, que era un que es deia Giuliani, era molt garrapa, i va dir que no pensava pagar la desfilada. Molt bé. I qui la va pagar? La Coca-Cola. I nosaltres, contentíssims contra la guerra, anem prenent Coca-Coles cada moment que podem. I però, si no en tinguéssim prou, quan ve una altra temporada, ens anem al Cort Inglés, que és una botiga impresentable, que vesteix els soldats des de la gorra fins als peus. Una botiga que prohibeix els sindicats. Una botiga que té seccions d'assessorament militar i que encara té el despropòsit que any, quan arriba el mes de desembre, 15 dies abans, en el dominical dels 15 dies abans, posar-los un llibre de paper setinat de 150 pàgines, per fer el qual deuen haver destruït 5 o 5 boscos, per explicar-nos a tota la gent de quina manera podem comprar en el Corte Inglés el mes d'aquest de Nadal. No pot ser. La nostra coherència ens ha de portar a no prendre Coca-Cola, a anar al Corte Inglés, evidentment, a totes aquestes coses. I una última, que em penso que és molt important, i acabo perquè ja m'estic allargant massa. L'última cosa que hem de fer, i perdoneu, la dic molt seriosament, i si algú es veu tocat, doncs que no s'enfadi, que tampoc les coses són tan... No hem de fer mai ni un sol fons de pensions. En el moment en què nosaltres constituïm un fons de pensions, automàticament ens convertim en còmplices de tota l'especulació, de totes les inversions. Potser hem anat a la manifestació en contra de la guerra i tenim a través del fons de pensions accions d'una empresa d'armament. Això no pot ser. I encara un exemple tonto. El dia 8 de març de l'any passat es va produir una immensa nevada a Catalunya. La part més afectada va ser Girona. 95.000 gironins es van quedar 3 setmanes sense electricitat. No cal que digui el contents que estaven hostalers i restauradors que tenien allà doncs, tota la qüestió i, evidentment, maleïen constantment de matí, tarda i nit a una empresa que es diu Endesa, que és la que els havia d'haver subministrat l'electricitat i no els subministrava. Vaig fer un petit estudi dels 95.000 gironins que maleïen Endesa cada dia. 6.000 eren accionistes d'Endesa a través dels seus fons de pensions. No podem viure amb aquestes contradiccions de cap de les maneres. De cap de les maneres. Les pensions les ha de pagar el govern. Ara estic sortint de tema, però havia acabat de dir-ho. Les pensions les ha de pagar el govern. Una universitat, que es diu Pompeu Fabra, va demostrar fa molt pocs mesos que el frau fiscal a Espanya suposa 90.000 milions d'euros cada any. Totes les pensions de tota mena, totes les pensions de jubilació, les pensions de llarga malaltia, les pensions de viduïtat i les pensions d'orfandat, totes les pensions suposen a Espanya 110.000 milions d'euros. Si fossin capaços de recuperar tot el frau fiscal, recuperaríem 80.000 milions d'euros, amb la qual podríem pujar pràcticament un 70% les pensions. No hi ha cap fons de pensions que augmenti la teva pensió amb un 70%. A veure si fem les coses ben fetes. Per tant, ja veieu, hem de reflexionar sobre el tema, després de reflexionar hem d'actuar i val la pena que tinguem jornades d'aquesta mena per anar-nos implicant de mica a mica. Perdoneu la llargària d'això, però m'ha dit el Xavier que...
Gràcies, Arcadi. Bé, procurarem viure sense contradiccions, encara que també sabrem viure amb alguna contradicció, perquè som humans.
Una contradicció, que ningú es quedi amb mala consciència. Perdona, aquestes contradiccions les tenim totes, i jo particularment, a més d'intentar evitar la Coca-Cola i a més d'intentar evitar el Corte Inglés i intentar evitar altres coses, també fa molts anys que intento evitar una companyia nefasta, de les més nefastes de totes, que es diu Nestlé. Però només vull dir una cosa, malgrat que evito Nestlé, hi ha una petita feblesa que no puc evitar, que es diu caja roja de bombones. De manera que, de tant en tant, malgrat el meu boicot, em faig amb una caja roja de bombones i s'acaba l'hora. Ja està. Ja.
Doncs amb aquestes contradiccions, si som petites, viurem, però sobretot sabrem exercir una ciutadania activa. És a dir, no deixar-nos arrabassar el poder pel mercat, no deixar-nos arrabassar la paraula pels polítics. I com deia l'altre dia el Federico Mayor Zaragoza aquí mateix, en la inauguració, no fer que ens comptin però que no ens tinguin en compte. Perquè això és una expressió que jo trobo especialment afortunada i molt necessari de que no passi, de que no ens comptin sinó que ens tinguin en compte. Bé, vull agrair a totes les persones que hem participat i, per tant, a tots els assistents i totes les assistents per al fet de la trobada i per al fet del seminari d'aquests dies i que continua demà, ja ho sabem, a l'ENAT, als Resistents de la Guerra Internacional, a l'IPB, a l'International Peace Bureau, també a la Fundació per la Pau i a Justícia i Pau, i agrair especialment a les persones que sempre es queden a la cuina però que fan que això funcioni. Des de que funcioni el llum fins que funcionin els horaris i que hi hagi una taula fora, que ens comptin ben comptats també a l'entrada, que ens facin fotografies, que hi hagi després un resum que tindreu penjat a la web de Fundació per la Pau i de Justícia i Pau perquè pugueu seguir totes les xerrades que hem tingut i, per tant, totes aquestes persones els hi donem realment moltíssimes gràcies. M'agradaria acabar dient en nom de les dues institucions que hi ha alguna cosa que hem d'estar atents i que hi ha alguna cosa que ens dona esperança a part de la nostra ciutadania activa que segur que practicarem. Amb què cal estar atents? Doncs que amb el lucre de la guerra i, per tant, amb les empreses de la mort, estan relacionades i intrínsecament i molt, molt ben relacionades amb la situació de crisi. No és causal que en aquests 4 últims anys hi hagi hagut un augment del comerç d'armes. No és causal que hi hagi qui busca guerres i qui busca guerres que saben que militarment no es poden guanyar. Perquè el Moviment per la Pau fa 30 anys que sap que a Afganistan militarment no hi haurà guanyador, que a Colòmbia no s'acabarà amb el narcotràfic, que ara a Mèxic, al nord de Mèxic, tampoc s'hi acabarà, que al Congo, amb la invasió ruandesa, tampoc s'hi acabarà. I així podríem anar seguint. Hi ha un seguit de guerres que sabem que no tenen una solució militar, sinó que els conflictes han de tenir una solució, perquè sigui solució, una solució negociada i una solució de diàleg. Però hem d'estar atents, perquè poden aixecar-se sirenes, poden aixecar-se interessos que facin que anem trobant nous enemics per realment resoldre la crisi. I això seria nefast. I, per tant, cal estar atents i volem que hi estem. I, en canvi, hi ha molts motius d'esperança. Vam començar ja amb una xerrada del major Zaragoza que ens deia aquests motius d'esperança, però jo us en diré dos més, també de casa nostra i també a nivell mundial. El juliol del 2012, és a dir, el juliol de l'any que ve, s'assignarà el primer tractat per al comerç d'armes. S'ha d'aconseguir que aquest tractat sigui, primer, conegut per la ciutadania i, segon, assumit per tothom. I farem un esforç, les entitats i el Moviment per la Pau farem un esforç perquè això sigui així, però us preguem també que el difongueu, que difongueu que s'estan fent reunions i que el juliol de l'any que ve a Nacions Unides s'ha de signar aquest tractat i aquest tractat ha de ser vinculant. I la segona mostra d'esperança la tenim a nivell de l'Estat espanyol amb el 15M i el Moviment dels Indignats, perquè és un moviment que prové de persones formades, més formades que mai i, per tant, menys malejables que mai. Encara que tinguin futbol cada dia i Telecinco, que és un fet, però també és un fet que hi ha persones més formades que mai i més persones que mai que estan en una situació de feblesa i, per tant, indignades. I penso que aquests són motius d'esperança. Acabo amb una altra cita que va fer el major Zaragoza. El nostre deure indispensable, el nostre deure suprem és seguir. I seguirem amb una mica més d'ànims que abans d'ahir. Moltes gràcies i fins l'any que ve.